A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En Joan García Targa, que, per altra banda, vostès ja més o menys coneixeran, perquè qui més qui menys, és molt probable que en algun moment o altre ho hagi passat o tingui intenció de passar. Per algunes d'aquestes visites comentades que en Joan fa a l'entorn de l'Ajuntament, al nucli antic, més antic de Sitges, per explicar d'alguna manera, a través d'una visita comentada, la història, les anècdotes i tot allò que vostès li vulguin preguntar. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això està funcionant molt bé, eh?
Sí, déu-n'hi-do, tenint en compte, home, en primer lloc estic molt agraït a la Regidoria de Cultura per potenciar-ho. Després entra en relació directa amb el ple aquest que hi haurà aquest dijous, perquè un dels usos que es fa als cascs antics dels pobles és precisament l'ús cultural. Hi ha molts pobles, jo conec Mataró i d'altres llocs, que fruit de la buidor que han tingut les parts antigues de les poblacions, han estat els propis ajuntaments, en alguns casos, que han demanat que es fessin activitats per donar-li vida als aquests espais, no? Perquè per l'encariment de la vivenda, per fer uns pisos especials, tal, per apel·lar el cost d'això, per les dificultats a vegades de poder viure, pels carrers estrets, per la falta de llum en alguns casos, acaben buidant-se i acaben siguent, no diré zones fantasmes de la població, però acaben quedant-se amb molt poca gent.
També depèn de les poblacions.
Evidentment. Però tal com estàveu comentant, hi ha molts blocs de pisos que hi viuen una, dos, tres famílies o persones. I clar, això al final acaba que s'acabi desocupant bona part d'aquest espai de la població, perquè hi ha altres espais amb més comoditats per la vida actual. Òbviament, pàrquing, comunicacions, zones de wifi i tal.
O sigui que d'alguna manera el que estàs fent aquí, hi ha molts pobles que ho estan fent en els seus...
Sí, bueno, hi ha, avui en dia Catalunya té la sort, Catalunya i altres parts de l'Estat i d'Europa, són, hi ha moltíssima cultura darrere de l'actualitat nostra. Hi ha molts pobles que reinventen o que inventen formes de donar a conèixer i de treure un benefici econòmic de la cultura d'una forma processada i amb qualitat i respectuosa. I aquesta oferta que fa la Regidoria de Cultura no és una altra cosa que això. És a dir, tenim un passat indià, tenim un passat d'altres èpoques, però també tenim un passat més remot que es pot explicar. I això formaria part d'un pack cultural de tot aquest casc antic, encara que no se li vulgui dir casc antic, es pot dir nucli antic o...
Què s'acostuma a dir, però?
Depèn. Els arqueòlegs fan servir un llenguatge molt especial. Aleshores, jo he sentit casc antic, nucli antic, Puig de Sitges, per referir-se...
A la zona concreta, sí.
Hi ha des de el moment en el qual el carrer Major agafa l'últim replanell, comença a fer la pendent, a partir d'aquí seria ja el Puig de Sitges, que seria un terme geogràfic o topogràfic, és a dir, hi ha moltes maneres de dir-ho.
Però suposo que el més habitual, casc antic o nucli antic, no?
Clar, casc antic o nucli antic. Casc antic és més castellà, i nucli antic refereix a un centre d'un espai, no? I l'oferta que es fa, jo crec que funciona molt bé, és a dir, és una oferta que es fa amb tot el carinyo del món, s'ensenya una part de les restes que s'han trobat dins del mateix ajuntament, que per qüestions òbvies de seguretat no pot entrar molta gent perquè és un quarto que hi ha un desnivell i han d'anar entrant per tandes. Clar, han tingut visites que han vingut 60 persones o 50. Aquesta última, clar, quan coincideix que fa un temps més dolent,
que o més, que hi ha carnaval per mig
o que juga al Barça, i jo soc molt de futbol, però passen aquestes coses, doncs això es ressenteix. però déu-n'hi-do, tenint en compte que es publicita senzillament amb vosaltres, sí, que us agraeixo la publicitat,
però és a dir, és...
a l'Eco i a la web de l'Ajuntament i amb Facebook i tal, doncs déu-n'hi-do la gent que respon, i a més és molt curiós perquè hi ha molta gent que no és de Sitges, a la que ve. Per exemple, l'altre dia van venir una gent de Tarragona, perquè venien per aquí, van veure-ho i van dir, escolta, anem a dinar a Sitges, anem a una volta i anem a veure, aquesta
si
oferta.
Si ens passa més o menys el que ens deien sempre de Joventuts Musicals fa anys enrere, que l'assistència als concerts sempre era majoritàriament de persones de fora o d'estrangers, sí, moltes vegades. Que dels propis sitgetans. Era un dels comentaris en una època determinada.
Sí, perquè el sitgetà...
Hi ha gent interessada a tot arreu, i aquí ho tenim tan a prop que clar, sempre pensem que hi ha una oportunitat per saber-ho, no?
Sí. Mira, a Vilanova, que jo treballo a Vilanova, també passa igual. La gent que ve a veure les restes, en bona mesura, són gent de fora de Vilanova. O bé d'altres poblacions catalanes que venen al cap de setmana, o venen un dia a veure el mar i això, i es passen, o bé estrangers, cada vegada hi ha més estrangers, anglesos, alemanys, tal, ha vingut gent, l'altre dia venia un noi de Botswana, clar, és la procedència més
com,
estranya.
Com expliques bé?
Bueno, perquè estava estudiant químiques a Tarragona, i venia amb una amiga, o amb una companya, no sé què exactament, i els interessava això, i vam estar fent una visita molt amigable i molt bé, durant una bona estona, allà, i era un noi de Botswana.
Ben a prop d'aquí, sempre has posat com a referència, abans de parlar del curs, el cas de Gavà,
sí,
que ha fet del seu patrimoni històric, en aquest sentit, vaja, que l'ha vestit molt bé, Gavà.
Gavà o Cornellà, per
exemple. O Cornellà.
Mira, jo a Cornellà també vaig estar molt...
Que no ho diríem mai, eh?
No, perquè clar, Sitges sempre té una àurea cultural guanyada al llarg del temps, des de Rossinyol, etc, i hi ha molta activitat cultural de caràcter públic i també privat, però clar, hi ha moltes altres localitats catalanes que no tenen aquesta empremta cultural,
diguem-ne, aquest magnetisme ja d'entrada,
aquest magnetisme, i no tenen platja, no tenen aquests inputs complementaris, però també s'hi funciona. És a dir, Gavà té un casc antic molt bonic, hem fet excavacions, han sortit coses de... I Cornellà igual. Cornellà fa uns anys vam estar excavant durant molt de temps, es van deixar unes restes vistes al públic, es fan rutes, es fan... Bueno, es reinventen totes les poblacions i les regidories de cultura busquen una forma de potenciar allò que tenen. Clar, allò que no tenen no ho poden potenciar. No tenen mar, no tenen les altres...
Però és clar, aprofiten al màxim allò que tenen.
Exacte.
És el curs de la casa i la família i les societats antigues, com molt bé... assenyala el programa del curs. Venim de molts cursos ja, des de l'any 2007. Temes de caire general, d'arqueologia mediterrània, exemples de la península ibèrica, cultures prehispàniques americanes. A partir de l'any 2010, com en diu en Joan, l'activitat que s'havia fet molt sovint a l'escola d'adults es va traslladar al grup d'estudis sitgetans, amb cultures rellevants a Catalunya, l'arqueologia actual entre la investigació, la gestió i la difusió, l'arqueologia de les ciutats antigues, que va ser un dels cursos més celebrats, o que més públic va tenir, de la troballa arqueològica a la peça d'art, sexe, art i arqueologia, arqueologia de l'alimentació, poder i religió a les societats antigues l'any passat, i aquest any la casa i la família a les societats antigues. Per tant, ens tornem a situar en una forquilla cronològica que començaria a...
Bueno, normalment sempre fem els mateixos moments històrics. Intentem fer des de prehistòria una mica, tot i que hi ha menys documentació en alguns casos. Comencem a fer les cultures, diguem-ne, més conegudes. És a dir, el ventall és molt ampli. Podríem fer aquest mateix títol, però només de cultures que van radicar aquí a Catalunya, per exemple. Fer una cosa. Però crec que a nivell d'imatges, a nivell d'il·lustracions, a nivell de continguts, hi ha més diversitat on escollir si amplies el ventall. I a més s'introdueix una vessant, diguem-ne, que és l'exotisme, d'aquest cas de Mesopotàmia o d'Egipte, amb les seus originals. Ho podríem fer del món ibèric, per exemple, del món celta, que també fem al·lusions, sí, i també fem comentaris col·laterals o complementaris, però crec que és interessant.
Que tenim com a referència Egipte o civilitzacions d'aquesta mena.
Exacte.
Val la pena aprofitar-les. Pues,
i d'alguna manera, des d'aquests últims anys que hem fet urbanisme, alimentació, sexe, religió... és a dir, estem veient diverses parts del prisma d'aquestes grans cultures de l'antiguitat que ens permeten reinventar-nos cada any i explicar alguns aspectes ja coneguts i uns altres aspectes que potser no són tan coneguts. Mm-hmm.
Recordo que en algun moment havíem parlat de la família quan havíem comentat aquella excavació de la vila romana a prop d'Ovinyet,
sí,
que ens deies que probablement pertanyia,
sí,
a la família d'una persona amb capacitat econòmica, etc, sí, etc. La família entesa, i en tots els matisos que s'hi vulguin posar, més o menys com l'entenem avui, sí, una unitat familiar, molt enrere en el temps podem trobar un concepte, sí, de família, sí, com el que entenem avui?
Si per família entens, no la família, diguem-ne, catòlica, casada, etc, etc, sinó una convivència continuada,
uh-huh,
amb descendència i amb un cert compromís tàcid de convivència.
És a dir, si entenem allò que en diuen unitat familiar.
Exacte.
Més que...
Això, des de la prehistòria ho tenim.
D'acord.
Però ho tenim fins i tot, també, s'han trobat evidències, per exemple, de gent gran a la prehistòria que no els van abandonar, sinó que van continuar amb el grup, perquè amb els ossos es van veure que tenien problemes de patologies, de reuma, etc. I en comptes de deixar-los a la seva sort,
uh-huh,
els van acompanyar, van formar part d'aquest grup fins que va morir aquesta persona. Per tant, també hem de parlar d'una família extensa, és a dir, no una família, hi ha dos tipus de família, no, hi ha moltes, no?
Sí.
Hi ha la família nuclear, que seria pare, mare i fills, i després la família extensa, que aquí inclouríem avis, tiets, tietes, cosins, etc. Aleshores, en cada moment, en funció de les necessitats, en funció de cadascuna de les cultures, s'han desenvolupat diferents models de família. En alguns casos més estrictes, en tant que compromisos i rituals assimilables als matrimonis, o etc., i en altres èpoques, diguem-ne, molt més laxa a nivell legal. I aleshores, bueno, aquesta és la diversitat que hi ha i que la tenim al llarg del temps. Aleshores, per què posem la família i la casa? Penso perquè són dos elements...
Indissociables.
Indissociables. És a dir, des del moment que l'home passa de ser nòmada a ser sedentari, la manera de materialitzar aquesta sedentarització és en un espai molt més estable constructivament del que havia estat abans,
mm-hmm,
que anava movent-se en uns espais més o menys extensos i que no tenia una estructura, diguem-ne, sòlida.
Fa un moment et preguntàvem pel concepte de família. El concepte de propietat, si és que ho podem definir,
sí, sí, està completament assumit.
Està completament assumit també des de l'antigó.
Des de l'antigó, des d'Egipte, Mesopotàmia, la propietat de la terra, el control de la terra, sota la supervisió d'un estat, clar, estem parlant de cultures amb estat,
sí,
que és el que supervisa, el que adjudica a Egipte tenint contractes de propietat de la terra. I a Mesopotàmia també, el cuneïforme, tenint contractes com els que teníem llegint l'altre dia per preparar les classes, clar, els romans feien, ara que estàvem parlant de casc antic,
sí,
es feia especulació immobiliària. Aleshores, la gent que tenia recursos comprava propietats i les revendia, o feia, no sé si, pisos turístics, com ara fem.
Res no és nou ni vell.
Efectivament, i aleshores hi ha molts plates, hi ha moltes descripcions, en el cas de Roma...
Per això?
Per aquestes històries. És a dir, històries de que gent molt coneguda, polítics, compraven immobles, compraven ínsula, que eren com apartaments,
sí,
i no els hi donaven manteniment. I aleshores els que llogaven es queixaven de... Bueno, que moltes eren fetes amb fusta, es cremaven, després et venia l'emperador boig i cremava per fer una reforma urbanística, problemes de salubritat, molts d'aquests edificis no tenien lavabos, per tant, tiraven la porqueria al carrer, bueno, qüestions que, no en època romana, sinó a la Barcelona del Born, també ho tenim documentat, o sigui que la gent tirava la porqueria al rec Condal.
Mm-hmm.
No estem, tantes coses.
No estem parlant de tant de temps enrere.
Exacte, el rec Condal és de fa 300 anys. Vale? Per tant, les problemàtiques que tenim ara i que reflecteixen en aquesta convivència dins un espai com un casc antic,
sí,
entre els negocis, l'esbarjo,
uh-huh,
la cultura...
Els propietaris, els inquilins...
La pau per la gent que hi viu perquè no tingui constantment una moguda de soroll, etc.
Ha estat una constant en la història.
Clar, o sigui, hi ha molts documents també que t'expliquen lo sorollosa que era la ciutat de Roma. Si no es calculaven decibelis perquè no es podia mesurar, però òbviament els barris més populars eren realment insufribles i t'ho descriuen. De fet, hi ha poemes que descriuen l'horrible que era viure en certs
barris de Roma.
La ciutat de Roma. Perquè, clar, no hem d'oblidar que Roma, per exemple, al segle III tenia 250.000 habitants o 300.000 o un milió, segons alguns historiadors.
Que és una enormitat per...
És una enormitat tenint en compte el moment. Les problemàtiques que tenim avui en dia urbanes ja les tenien fa 2.000 anys o fa 1.500 anys a Roma, o les tenien a d'altres ciutats de l'antiguitat.
Sense capacitat de resoldre-les massa.
Bueno, amb una capacitat diferent, amb una tecnologia diferent, sense... amb uns estats molt fèrreus, això és igual que avui, també, però són problemàtiques que són molt semblants. O sigui, quan es parla de ciutats intel·ligents, quan es parla de ciutats ordenades, quan es parla d'això, això ja ho tenim a l'antiguitat també. Retícules urbanes, expansions urbanístiques, ciutat-jardí, totes aquestes coses que són del segle XVIII, XIX i principis del XX, ja existien des d'època antiga.
Vaja, sempre hem estudiat, diguem-ne, Grècia com allò del patró de ciutat,
exacte,
en molts casos, i després Roma, evidentment, com el patró de moltes coses, des de l'enginyeria d'obres públiques fins a tantes altres, però això no exclou que des del punt de vista de la vivència quotidiana es trobessin amb molts dels problemes que encara avui qualsevol societat es pot trobar.
Pensa, per exemple, que Roma, així com hi havia ciutats ex novo, és a dir, ciutats noves que fundava Roma fora, que no hi havia res anterior i podien fer una retícula urbana...
Partint de zero, clar, absolutament.
L'únic exemple que no és així és Roma, perquè Roma està al voltant de set colines, sí, sí. Creix desmesuradament en certs barris, té molts problemes de clavegueram, molts problemes de pavimentar. Hi ha autors com Ciceró o Marcial, etc., es queixen de que la ciutat és un desmadre, de que quan plou s'inunda, després arriba August i us reparteix en barris i els hi dona funcionaris específics de cura de barris, per exemple, bombers, gent que es dedicava a supervisar, per exemple, hi havia gent en època romana que es dedicava a supervisar que els mercats, el mateix que esteu parlant,
sí,
que es dedicava a supervisar les mesures de les tendes als foros, que el preu que es venguessin els productes fos els que eren de mercat i no t'enganyessin,
sí.
Suposo que també eren subornables aquestos, o sigui, a veure...
Sí, sí.
És exactament igual
que... El capitalisme abans del capitalisme.
El capitalisme pur i dur, però fa 2.000 anys, amb unes altres perfils.
Hem parlat d'una unitat familiar que, en el fons, més o menys la podem extrapolar a 2.000 anys enrere. La funció de la família i la vida quotidiana de la família era molt diferent?
Home, sí, com sempre, si eres d'una família amb recursos era molt diferent que si eres d'una família sense recursos. L'objectiu del curs també és sempre, estem parlant d'arqueologia,
sí,
és veure una mica com es pot estudiar la família des del punt de vista arqueològic, des del punt de vista històric, quines fonts d'informació hi han, com s'interpreta, com ha evolucionat la investigació arqueològica per apropar-nos a això, en èpoques a les quals disposem de documentació escrita poder consultar-la. És a dir, en èpoques antigues òbviament no hi ha textos, per tant has d'interpretar com podria ser la família que vivia en una casa en funció únicament de les restes que t'han sortit.
I per tant de l'estructura de la casa, si d'alguna manera...
Exacte. I la distribució de funcions en base a com han quedat distribuïts els objectes que tu trobes quan ho excaves, i una sèrie d'estudis químics que es poden fer, de components, etc. Clar, quan tens descripcions molt clares, clar, els recursos són més grans. I avui en dia, doncs clar, tens moltes descripcions, tens filmacions, és a dir, tens molta més informació. No vol dir que sigui bona, molta és tendenciosa, interessada, però clar, a mesura que et vas acostant avui en dia, les fonts d'informació són molt més variades. En canvi, a l'antiguitat, tens menys. Lògicament, sabem més d'aquelles cases que era de la gent que tenia més recursos, perquè els materials eren millors.
I per tant
s'han conservat
més
millor
en el temps,
tant el continent, tant l'estructura com el contingut. Clar, quan era gent més modesta de recursos, ens han arribat menys. Llavors hem d'imaginar amb un cert control més coses que quan veiem la Domus Aurea de Neró, o el que ha quedat, no? Veus que, clar, realment deuria ser una casa sobre d'un llac,
etcètera, etcètera.
Deuria ser una cosa brutal.
T'ho dic perquè amb tu, esclar, hem parlat des de tipologies possibles de cases, des del que podien menjar els nostres avantpassats a partir del que ha quedat.
Exacte.
Peces de ceràmica, peces de ferro, de les quals se'n pot extreure un munt d'informació sobre el que es caçava, el que no es caçava, els animals que podien haver-hi a les cases, els animals que es caçaven, els que es feien servir per la vida quotidiana, etcètera, etcètera. Però des del punt de vista de la forma de funcionar d'una família, suposo que això ja és més complex, no? Si d'alguna manera la dona exercia un determinat rol, o si els nens d'alguna manera anaven a formació o a escola,
sí,
o anaven
sí, anaven a escola... Hi havia el que es diu una divisió sexual del treball, hi havia fins i tot dependències de l'home i de la dona, en cas de Grècia i de Roma.
En una casa.
En una casa, hi havia dependències comunes, hi havia despatxos on el propietari feia els negocis.
Dit així, és com si fessin vides separades, home i dona?
En alguns casos sí.
En alguns casos sí.
De Grècia i Roma sí que feien vida separada. Bueno, perquè els rols també són diferents tradicionalment, i aleshores aquests rols diferenciats dins la comunitat o dins del nucli familiar tenen una plasmació a nivell material.
I per les persones que no tenien recursos, diguem-ne, per qui t'escolta, ella diria, sí, si tens una casa gran, diguem-ne que pots separar habitacions per la dona, habitacions per home, però
i tenir servei.
I tenir servei. En una família sense recursos, hem de suposar que...
Evidentment, la diferenciació és molt més difícil d'establir perquè la cultura material de la que disposaven ells no et permet diferenciar
moltes coses. És el que anava a dir, esclar, la casa era una i petita, per tant, tothom vivia allà. Exacte. Una casa gran, què podia ser en aquella època?
Home, hi ha viles romanes, com la del Vinyet.
Sí.
Que la del Vinyet seria... una vila estàndard, hi ha viles romanes a Itàlia que són realment immenses. O sigui, amb habitacions i habitacions, amb mosaics, amb fonts, amb no sé què, biblioteques, termes particulars... És a dir, realment les persones que tenien molts recursos tenien unes cases molt, molt, molt bones. I estem parlant de 3.000, 4.000 metres quadrats.
És a dir, en època de l'antiga Roma, eh?
Clar. Però estem parlant de famílies de polítics, de comerciants, de militars d'alt, que constantment s'estan trobant. A Sicília hi ha una que es diu Piazza Armerina, fantàstica, d'un polític romà del segle IV, que tot està feta de mosaics, o també hi ha algunes viles romanes, a Castella, aquí a la península Ibèrica, de terratinents, de produccions cerealístiques, que tenien les cases plenes de mosaics i la seva forma també de... aparentar.
D'acord. És que és el que anava a dir. La casa, això no ha canviat, sempre ha estat, com continua sent, símbol d'estatus.
Clar.
Sempre.
La casa i el que hi ha dins.
I el que hi ha dins.
És a dir, o fins i tot no cal que tinguis una casa...
Egipte, Grècia, Roma...
No cal que tinguis una casa molt gran. Però, escolta, si tens uns mobles que són importats, t'indicarà que igual la casa no és fantàstica, però que tens una sèrie d'elements que indiquen
la teva posició social.
La teva posició social. O la ubicació de la casa dins de la ciutat. O dins del camp. Clar, no és el mateix estar a prop del foro, o a prop del centre, o a prop del cap de la vila, amb una mentalitat d'aquest tipus,
diguem-ne,
que està més lluny. És important que tu estiguis a prop i que els altres vegin que tu estàs a prop. I aleshores tu t'aprofites d'aquesta situació i dius, aquí a Sitges ho veiem, hi ha molta gent que viu...
La convenció social i la condició humana actuava exactament igual que ara, eh?
Aquí a Sitges ho veiem, hi ha la gent que viu per sobre de les barreres del tren i la gent que viu per sota les barreres del tren. Aleshores, som iguals, però les cases són diferents i l'evolució urbanística que ha tingut la població és diferent. I aleshores hi ha molta gent que viu sota les barreres... que no va mai al poble.
No
la trobaràs mai. Perquè no té cap necessitat i perquè ha fet la seva vida allà. Doncs, a l'antiguitat passava exactament igual. Hi ha determinades zones de Roma on vivia l'elit política. I per què vivien allà? Perquè estaven més a prop del foro, dels llocs on anaven a treballar cada dia, del senat, de la cúria... I per tant, el lloc on tu vius també marca la teva importància social.
I com avui, les cases de la gent sense recursos eren una trista habitació.
Clar. Es descriuen, per exemple, com eren aquests blocs d'apartament o ínsules.
Sí.
Clar, jugaven la guardia de dalt, que era la que primer es cremava quan hi havia un incendi. Jugaven soterranis, sense ventilació. És clar, Roma comença, per exemple, a experimentar, a mesura que es va expandint, molta gent arriba a la ciutat i on la vols col·locar? Aleshores, es té documentat, perquè hi havia registre, pagaven impostos, clar, és una societat com la nostra,
sí,
el nombre d'ínsules d'aquestes que hi havien i les condicions que hi havien. Sabem que van haver-hi 60 i pico incendis a la ciutat de Roma en 500 anys, cada vegada que hi havia un incendi, clar, qui patia aquests incendis? Les construccions més febles, que moltes d'elles estaven
destinades a tots aquells immigrants,
clar,
totes aquelles persones que havien arribat a la recerca de fortuna, de buscar-se la vida a la capital.
Igual que avui en dia tenim els espaldes mojades a Mèxic,
sí,
que hi ha gent que s'aprofita d'ells, els coyotes, per passar-los, en aquestes zones també hi havia el patrici amb diners que invertia en totxo, però aleshores les cases eren molt dolentes i en comptes de ficar un opus caementístic, és a dir, un ciment de qualitat amb una barreja de qualitat, ho ficava més feble o ho feia amb fusta, amb la qual cosa quan es prenia una mica de foc allò cremava. Però bueno,
segurament a més d'un li cridarà l'atenció perquè ens ha quedat la imatge gràfica de la Roma de les pel·lícules.
Sí, sí, clar.
I de la Grècia de les
de
pel·lícules.
De...
La de Peter Ustinov.
Exacte.
Aquella Roma tan ben feta, tan magnífica, tan sensacional. Doncs
pues no és així.
O era així en una petita part?
No, era així en una petita part, òbviament el Palatí i el Quirinal, era així. Però hi havia altres barris de la ciutat que eren realment molt...
De poc precàries, des de molt precàries.
Molt precàries, amb coses tan evidents com manca de pavimentació, manca de clavegram, imagina't la pudor...
Val el mateix per Grècia, val el mateix per Egipte?
Sí, sí, sí.
I de nou repeteixo amb aquestes imatges tan potents que sempre ens ha deixat, sobretot el cinema i el segle XX, l'Egipte, la Grècia i la Roma,
bueno, perquè et
venen
del
poder,
eh?
Et venen un pack.
Et venen una imatge, però quan un llegeix... Clar, Atenes és el mateix, Atenes va creixent progressivament i hi ha, bueno, totes les ciutats grans passa això, ho veiem a Barcelona, ho veiem a Madrid, ho veiem a qualsevol lloc, hi ha zones que es van adherint al nucli i que a mesura que et vas allunyant normalment, a no ser que siguin barris residencials,
sí,
òbviament, són més precaris, la construcció és més senzilla, clar, si has d'anar a treballar al centre trigues més estona, clar, tot plegat és més...
És a dir, en aquest sentit, la història també ens explica que el centre de la ciutat sempre ha estat la zona més valoritzada, en la majoria de casos.
I entrem amb el que estàveu parlant abans.
Sí, sí.
És a dir, com es pot gestionar avui en dia això? És a dir, com pots arribar...
La zona que va ser més valoritzada, o que ara és valoritzada, però d'una altra mena.
Exacte.
D'altra manera.
Dir, com arribar amb aquest equilibri entre... negoci, generar negoci, perquè és una zona molt bonica de Sitges, com mantenir un equilibri, no fer fora a la gent gran que viu tota la vida allà i que no té una altra opció, com generar un discurs explicatiu, enriquidor i mantenir una coherència arquitectònica d'aquests espais, com explicar aquest passat que hi ha i aquest present formant part del mateix. Per exemple, l'altre dia quan estàvem fent la visita el dissabte vam tenir la sort de que estan obrint un nou negoci, per exemple, al carrer Major, on vam restaurar la muralla.
Sí.
I vam poder entrar, i vam veure, i el senyor que havia comprat l'immoble no tenia molt de coneixement
d'aquella peça patrimonial.
I llavors es va afegir a la visita...
Que és de la muralla de la qual en vam parlar.
Correcte,
eh?
Correcte, d'una excavació que es va fer el 2015.
D'aquells famosos fonaments de la muralla.
I que van formar part d'una primera tenda, que no va reixir, i ara hi ha una altra persona que ha invertit diners en
això. I que té la paret allà.
I que té la paret allà, i per tant va afegir-se a la visita i va veure una mica el que hi havia. Igual també és molt curiós, perquè això t'explica també, venia una senyora que està vivint a sobre de la muralla, amb les cases noves que s'han fet. Aleshores, estava molt encuriosida per saber què és el que es va trobar quan vam fer la cassació.
Mm-hmm. No? El valor afegit de les coses, eh?
Efectivament. És a dir, a les poblacions que tenen un passat, que són la majoria,
sí,
els nuclis antics, és arribar a un equilibri. És a dir, és arribar a un equilibri entre potenciar el present i el futur, preservar el passat i mantenir aquest equilibri entre la bellesa que tens, de no destruir-la, de no permetre construir segons quines coses, de no massificar amb unes tendes que són totes iguales, estandarditzades, i que ja saben quines són, i que no porten cap valor afegit, i que acaben uniformitzant.
Partint d'aquest fil, esclar, la història també ens ensenya que es fa història destruint part de la història anterior. Sí?
Sí, però siguem conscients del que hi ha també. És a dir, és l'exemple de l'Ajuntament. És a dir, a l'Ajuntament hem fet unes excavacions perquè les van encarregar uns tècnics municipals, van sortir unes restes, l'edifici de l'Ajuntament lògicament continua en funcionament com a edifici nuclear de la població. Ara estem en un procés d'estand-by esperant a veure què és el que fem, perquè hem demanat una ajuda, unes convocatòries que van sortir de la Diputació de Barcelona, per veure si es pot musealitzar aquella sitja, aquells espais, per integrar i donar un valor afegit al mateix Ajuntament. Que l'Ajuntament, a part de ser el nucli de la població, on està l'alcalde, on està el protocol, i ser un edifici de referència, tant a nivell visual com a nivell simbòlic, que també ho sigui a nivell cultural. I que la gent que tingui un interès pugui dir, ostres, doncs mira, aquí abans de ser un ajuntament va ser un castell, abans de ser un castell va ser un assentament d'època...
Tu deia, però allò tan simple de... Per construir, a vegades s'ha de destruir. I això, la història de les civilitzacions ho explica.
És constant. I a Sitges ho veiem. A Sitges ho veiem, hi ha cases al casc antic.
Ho dic perquè no sé si el sentiment de la protecció del patrimoni històric al llarg de les civilitzacions ha estat més alt, més baix, bueno, més conscient, hagut, menys conscient.
Bueno, hi ha hagut gent que col·leccionava des de sempre, gent, alguns, al segle VI abans de Crist, crec recordar, hi havia un rei babilònic que va fer excavacions arqueològiques, perquè era un tio molt interessat en aquest tipus de temes. En època romana també hi havia una represtinació, una revalorització de coses etrusques, etc. En època renaixentista és conegut per tothom la revalorització del món clàssic. En època neoclàssica el mateix. És a dir, una altra cosa és que es faci de forma institucionalitzada. Una cosa és que ser grups socials, cultes, enamorats d'aquest antigor en el sentit més romàntic de les coses, i una altra cosa és quan ja al segle XX són les institucions, els estats, els que preveuen i normalitzen i legalitzen un cert grau de preservació.
A veure si ens diràs que el segle XX és el segle que més ha destruït i que més ha conservat.
Evidentment.
Sí?
Clar, si avui en dia conservem coses, si avui en dia es fan excavacions arqueològiques o respecte a una façana, és perquè hi ha una normativa, hi ha una sensibilitat per part dels tècnics que assessoren els polítics perquè es pugui mantenir un criteri. Per què es mantenen façanes? La gent no ho entén. Bueno, perquè tenen una certa coherència dins un carrer, que és una mateixa manera de construir, i s'intenta que l'edifici nou no sigui un bolet allà al mig d'una coherència arquitectònica.
I en tot i això en trobaries molts que et dirien, sí, Joan, mira què passa.
Clar, I t'ho trobes.
I t'ho trobes.
O t'ho trobes arquitectes que tenen sensibilitat zero davant d'aquestes coses. Després te'n trobes arquitectes fantàstics que ho entenen perquè forma part de la seva activitat i entenen que dins unes façanes del segle XVIII amb esgrafiats no pots ficar una façana de color blanc amb finestres de color rosa, perquè és de lògica. Aleshores, aquest tipus de coses també forma part d'aquesta cohesió del nucli antic a nivell visual.
Això ho tenien molt clar a Grècia, Roma.
Bueno, suposo que hi hauria d'haver gent de tot. Gent preocupada per mantenir una certa coherència a l'hora de construir i gent només interessada en vendre totxo. Aquesta gent que et dic que feien edificis de molt mala qualitat per llogar-los a preus molt alts, amb una especulació del terreny brutal, perquè clar, arriba un moment que com que Roma s'extén i hi ha molta gent, com els pots posar en alt?
En alt.
En alt, doncs com avui en dia.
Això no ha canviat, com avui en dia. Sí,
clar, el que passa és que clar, no és el mateix un bloc a segons quins llocs que segons quins altres.
Tornem a l'inici de la conversa perquè ens deixaves un... Vaja, una imatge, la imatge de les persones grans que d'alguna manera eren acollides per la societat i no arraconades. A l'antigor es pot parlar de, no sé si dir, drets socials, benestar social, en aquest concepte actual que tenim de la bellesa i de com guarir la bellesa o de quins mètodes o serveis...
Això seria un altre curs.
Això seria un altre curs.
Que és interessant.
Perquè també es pot descobrir a partir de la...
Bueno, es poden buscar. O sigui, la qüestió és buscar.
Dic per allò, podem tenir molt clar que ni a Egipte ni a Grècia ni a Roma hi havia, jo què sé, espais, equipaments per a gent gran, per destinar a la gent gran?
No t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
No es pot assegurar.
Jo no t'ho sé dir. No sé si hi ha algú que s'ha dedicat a això, però pensa que, clar, una persona en època romana amb 50 anys era una persona gran. També el concepte d'edat ha canviat molt.
Ha canviat molt, està clar.
Clar, avui en dia jo tinc 52, com tu. Bueno, jo tinc 51. Estem a la plenitud de la vida.
Home,
en molts aspectes.
Per favor. Clar, estem en aquella època tan, tan singular de...
Transparent.
Si ens morim demà, ens hem mort joves. Si anem a buscar feina demà, som massa grans.
Exacte.
Estem en aquesta edat tan bonica per segons de quines coses som útils i per unes altres... Bé, en fi, deixant aquesta qüestió, sí que és cert que, esclar, l'esperança de vida marcava també, suposo, una forma de viure.
Clar, i per exemple, mira, en època romana, aquells que havien servit a l'exèrcit estaven jubilats. Jubilat en llatí vol dir emèrit. El nom d'Emèrita Augusta, per exemple, que és una fundació d'August, Mèrida,
sí,
és una ciutat de jubilats de l'exèrcit. Aleshores, en molts casos...
El nom de Mèrida significa això?
Sí, Mèrida Augusta.
Jubilats de l'exèrcit.
Quan diuen un professor emèrit de la universitat,
sí,
vol dir que s'ha jubilat,
sí,
i se li dona un títol honorífic, conforme ha estat no sé quants anys.
No, sí, sí.
Vale? D'aquí ve. És una ciutat que rendeix honor a aquells que han servit a l'exèrcit, etc., i se'ls dona això.
No facin broma, Abans que Benidorm, Mèrida.
Exacte. Mèrida i altres, moltes
I altres, moltes altres.
D'època romana. Hi havia hospitals. El sentit que tenim avui en dia d'un centre de dia o d'un centre d'acollida de la gent gran,
sí,
d'aquesta dedicació, no sé si hi ha. No ho tinc present. Perquè és un tema que jo no he investigat. No he llegit res. Però segur que en època romana alguna cosa hi hauria.
Alguna cosa hi hauria.
Segur, perquè,
a partir, com deies, d'aquest reconeixement social a les persones que havien fet alguna cosa.
Segur, perquè hi havia... tu quan jugaves a alguna cosa, signaves un contracte, i si passava alguna cosa, tenies una mena d'assegurança en època romana. És a dir, és que l'època romana és molt semblant a nosaltres.
Molt semblant.
Molt semblant.
És a dir...
Hi ha molts aspectes.
Esclar, si estirem... Hi havia bancs a l'època romana? O quelcom que es pogués assimilar...
Bueno, el constructor d'un pis,
sí,
havia de demanar un crèdit i avalar amb els seus diners. I aleshores, molts d'ells es quedaven a mitges als pisos, doncs com ara.
Poc com ara.
Quan hi ha una crisi,
clar,
es quedaven, tens l'esquelet fet, però et falta el farcit. És a dir, molts d'aquests...
És evident que tenim, doncs, un paral·lelisme absolut, clar, amb Roma.
Clar, nosaltres som...
Fills de Roma.
Fills de Roma amb un tant per cent molt elevat.
Molt elevat, està clar.
Molt elevat a nivell de forma d'estructurar, d'un estat molt potent i d'una normativitat i una legislació
Bé,
molt forta.
I d'una llengua, està clar.
D'una llengua, d'un dret...
I hem passat 2.000 anys.
Sí. Per això t'explica... Això t'explica el mèrit d'una societat antiga, sense la tecnologia d'avui en dia, d'organitzar-se d'aquesta manera. I que una casa... que una ciutat tingués a ediles, és a dir... tècnics municipals o regidors,
sí, sí,
dedicats a la supervisió dels carrers, del clavegueram, de l'enllumenat, del pagament dels impostos al foro, del pagament... O sigui, tot el que tenim avui en dia. De policia, de gent que supervisava les obres, de gent que supervisava l'estat. Hi havia inspectors. Igual que hi havia bombers. Hi havia bombers i que devia tenir molta feina a Roma, perquè clar, cada dos per tres hi havia un incendi, o fortuit o provocat.
És evident. Si us ha interessat tot això, el curs comença avui.
Sí.
Vinga, anem a fer una mica de calendari, a refrescar una memòria del curs, bueno, quantes sessions...
Bueno, són com sempre.
Com sempre.
Són 6 sessions, entre les 7 i les 8 i mitja. S'intenta, com sempre, que sigui el més interactiu possible. Parlem... La primera classe normalment és introductòria, parlem d'arqueologia, de mètodes, de com es pot afrontar aquest tema de la casa i la família. Com que normalment la meitat dels que venen són repetidors d'altres cursos i l'altra meitat són nous, ens intentem conèixer una miqueta. I a partir de la següent classe ja comencem a fer Egipte, Mesopotàmia, Grècia, Roma, fem Xina i fem...
Que Xina deu menjar a part amb moltes coses, suposo.
Però hi ha molts aspectes que són...
Hi ha molts aspectes comuns.
Molt semblants.
Encara que no ho sembli.
Molt semblants a les cares... Home, canvia l'estètica.
No, està clar, està clar.
Lògicament. Canvia l'estètica, però hi ha molts aspectes de les ciutats que són molt semblants. I també, com que jo em dedico a coses precolombines, també parlem de coses precolombines. I al final fem una excursió que estic mirant a veure si la fem a Lleida. L'altre dia estava parlant amb un col·lega de Tàrrega per fer una excursió. Aquesta excursió serveix per cloendre el curs.
Mm-hmm. Què hi ha a Lleida?
No, aniríem a veure un poblat ibèric. Normalment sempre combinem un poblat ibèric i un museu o alguna oferta cultural. Per exemple, a Tàrrega estan fent un...
És a dir, no estem parlant de Lleida capital,
no,
eh? Allò de visita turística a la Seu Vella.
No,
això,
intentem
eh?
Buscar una cosa que sigui més minoritària. Aleshores, és anar a veure un poblat que jo crec que val la pena que el vegin, perquè estem parlant de cases, estic veient a veure qui ens pot fer la visita, i després anar a veure el call jueu de Lleida, que va desaparèixer fruit d'una problemàtica molt concreta, i han fet una recreació...
Tant que en parlem del de Girona, i el de Lleida no apareix tant, eh?
Jo tampoc.
O no és tan popular, vaja.
Bueno, pues, com que jo els conec, em fa gràcia anar-hi. I veure coses del món jueu, que no hi ha tantes, i és igualment un món molt interessant a nivell cultural, etc.
És a dir, 6 sessions i aquesta excursió.
I aquesta excursió, amb un dinar i tal, que ens ho passem molt bé i planifiquem coses.
Mm-hmm. Preu del curs.
Preu del curs. Tu per aquí. Espera't. El preu del curs...
Com deia, normalment... aquell, vostè només fa la classe. No es preocupa de l'àmbit.
No. Jo ho faig tot.
Ah, d'acord. Doncs aleshores...
Mireu, si un és soci del grup d'estudis Ixatans, són 60 euros. S'ha dit 10 euros per classe. Si no ets soci, són 70 euros. I per aquella gent aturada o estudiants que ho puguin acreditar d'alguna manera, són 40 euros.
Mm-hmm.
Jo vull agrair, com sempre, al grup d'estudis que em deixi la infraestructura i que m'aporti, a part de la infraestructura, el carinyo i la pressa i el reconeixement de poder-ho fer, tant a l'Ignasi Maria Montaner, que és amb el que jo he començat durant tots aquests anys,
sí, està clar,
fins ara que ha canviat per la Núria Amigó, i bueno, la idea és aquesta, és a dir, fer-ho el millor possible i el més interactiu possible perquè la gent pugui parlar i tal. O sigui, no es tracta de que jo vagi els doni un rotllo només, sinó intentar, com sempre, no sé si ho aconsegueix, a vegades un està més inspirat, menys, això depèn dels dies, intentar
això
generar una cosa el més empàtica possible.
Tot plegat comença avui a partir de les 7... 6 sessions, des de les 7 fins a 8:45 a la seu del grup d'estudis Sitgetans i aquesta excursió final. El curs, la casa i la família a les societats antigues. Hem parlat, com sempre, amb en Joan García Targa. Joan, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Fins a la propera. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.